Volem parlar d'economia. De vegades els nostres oients, quan senten la paraula economia, s'espanten i diuen, uf, ara ve un rotllo aquí a continuació, són temes absolutament incomprensibles, no ens en sortirem i posem una altra emissora o tanquem la ràdio. Si us plau, no ho facin, els ho demanaríem com a petició general i com a petició particular. En aquest cas, perquè volem tocar diferents temes a partir d'una excusa. Potser vostès no se n'han adonat o ho han llegit aquests dies als diaris, però resulta que ara fa 10 anys d'un fet que en aquell moment podia semblar molt o poc important, però que s'ha acabat convertint en un fet molt important per a les nostres butxaques especialment. Tractarem d'aquest fet i d'altres qüestions de l'actualitat econòmica, però el fet del que estem parlant va ser de l'irrupció d'una nova moneda, que va començar amb un nom ben estrany, que era ECO, i que finalment va adoptar el nom d'euro. Aquesta moneda no es va posar en circulació ben bé fins al cap de 3 anys de crear-se com a tal, és a dir, com a divisa va començar a existir ara fa exactament 10 anys. Es feia servir en els mercats internacionals, feia servir en diferents operacions borsàries i bancàries, però el bitllet a nosaltres no ens va arribar a la butxaca fins al cap de 3 anys, fins al l'any exactament 2002. Una de les persones que alguna cosa llunyanament hi té a veure i que, a més, com que és professor d'economia de IES, doncs ens en pot explicar moltes coses, ara 10 anys després del naixement de la divisa, de l'euro, és el senyor Alfred Pastor, que saludem ara mateix. Senyor Pastor, bon dia, bona hora, benvingut. Bona nit, benvingut. A vegades tinc el costum de fer ràdio al matí en aquesta mateixa emissora i a vegades surt el bon dia, eh? Vostè, a més de ser economista i, diguéssim, de saber-ne un pou, atès doncs, que es dedica a la docència i ha ocupat diversos càrrecs a l'administració, el que més podem destacar, almenys del seu currículum en l'execució d'una feina pública, ha estat que va ser secretari d'Estat d'Economia entre els anys 93 i 96, sí. Amb un senyor, que se'n parla molt aquests dies, sí. Un senyor que es diu Pedro Solbes, eh? Sí. Valencià, que en aquell moment era el seu ministre. Sí. Vostè era secretari d'Estat d'Economia, la divisa encara no es va posar en marxa, però vostè estava allà als fogons d'aquesta divisa. No sé si serà contradient el que deia al començament o no, però realment si fa 10 anys ens haguessin dit que l'euro seria tan important i tindria la implantació i la força que té davant les altres monedes que té ara, potser ningú hauria posat la mà al foc en aquell moment, o sí?
Ningú hauria posat la mà al foc. Hi havia molts escèptics de que l'euro, és a dir, una moneda única sense una unió política, pogués durar tants anys. De fet, ara estem en un moment on l'euro s'està posant a prova. S'està posant a prova perquè la unió política està més lluny que mai. I el que pot fer la política monetària per si sola en aquest moment és insuficient. I llavors hi ha gent que... A nosaltres, en aquest moment, per exemple, no és que l'euro ens vagi malament, però no ens va bé. Però sobretot ha estat els últims anys que l'euro, que semblava que ens beneficiava, en realitat no ens ha beneficiat, perquè ens ha permès fer unes bestieses que si haguéssim tingut la pesseta no les hauríem pogut fer. O sigui, ningú ens hauria deixat tants diners.
Vostè es refereix al boom del totxo i tota aquesta història, la hiperconstrucció urbanística...
Bueno, en realitat el fet de que des de fa uns anys gastem més del que guanyem perquè tenim un dèficit exterior molt gran. I aquest dèficit exterior vol dir que hi ha gent que ens deixen diners.
Perdó, gastem més el que guanyem i deixar el dèficit exterior vol dir que estirem més el braç que la màniga, com s'ha dit sempre
com
a les cases.
Com a país en general sí, és a dir, nosaltres estalviem menys del que invertim, diguéssim, no? És a dir, consumim més del que hauríem de consumir i aquesta part que falta ens la deixen des de fora. Llavors ens la deixen en part perquè estan segurs que els pagarem amb euros. Si els haguessin de passar en pessetes, potser s'ho rumiarien i no ens n'haurien deixat tantes, o les haurien fet pagar més cares. I per tant no hauríem tingut tants diners i potser no hi hauria hagut tant totxo, i etc.
Bé, què hauria passat si no haguéssim entrat a l'euro? Es fa difícil d'imaginar. Parlarem del senyor Solbes, ens ho reservem una mica als nostres dients que vulguin sentir, perquè clar, vostès deu haver reunit moltes, sí. Vaja, un secretari d'Estat, sí. Entre el secretari d'Estat i el ministre deu haver-hi un director general o ja, ja és una connexió?
No, no hi ha ningú.
No hi ha ningú. Val bé, doncs és un... són vostès els que cuinen allò que es fa al Consell de Ministres el divendres, oi? Es reuneixen els secretaris d'Estat, bueno, i ho decideixen tot uns dies
dimecres,
abans.
Els dimecres els secretaris d'Estat i els subsecretaris passen les normes que s'aprovaran en Consell de Ministres. Tots els ministeris junts.
I ells van allà amb un paperot que els han escrit vostès, sí. I pràcticament diuen que sí a tot.
Bueno, una mica més que això.
Molt bé, doncs ara parlarem, si de cas, del finançament i de com està l'actual situació i de si el senyor Solbes està fent comèdia o no està fent comèdia, però insistim una mica en aquesta qüestió de l'euro. En aquell moment, vaja, hi havia uns senyors reunits, hi havia una cosa anomenada Unió Europea, hi havia l'eix franco-alemany, que encara segueix sent una de les locomotores de la Unió Europea, però sí que, com dèiem, hi havia un escepticisme molt generalitzat. I, vaja, hi havia una sèrie de coses, se'ns va... O sigui, tots teníem molt clar que hi havia uns deures que havíem de complir, aquells famosos criteris de convergència de Maastricht, allò del dèficit, de no sé què, no sé quantos... A tothom ens van dir que era molt important complir-ho, però en un principi van ser uns deures molt difícils d'aconseguir aprovar per nosaltres. Em refereixo a nosaltres com a economia espanyola.
És veritat, però també és veritat que si volíem tenir una economia una mica avançada, aquests criteris els havíem de complir. O sigui, un país, quan comença a créixer, el normal és que vagi molt amunt i avall, que tingui devaluacions, que tingui dèficits grans, que tingui episodis de molta inflació, que tingui uns cicles molt, molt violents. Però això és com si diguéssim una crisi de joventut. Nosaltres la vam passar. Però arriba un moment en què el país es fa una mica, l'economia es fa una mica més gran, i llavors és millor que tingui una inflació més estable, que no vagi tan amunt i avall. I per tant, a nosaltres, com a deures, aquests deures no ens van anar malament. Jo crec que van ser uns bons deures.
En aquell moment vam entrar a l'euro amb això dels 166,386 pessetes, sí. Diria. Aquesta xifra de pilota passada, 10 anys després, era la justa, no era la justa, la nostra manera de ventar amb més força la que tenia o amb menys força, ara que ens podem mirar a pilota passada?
Jo crec que hem tingut... jo crec que ara podem contestar aquesta pregunta, perquè hem tingut uns anys en què l'euro semblava que estava molt baix, i després hem tingut uns anys en què sembla que l'euro està molt alt. I en promig, segurament, hauria estat difícil triar una altra xifra. O sigui que jo crec que ja està...
Es va triar una bona xifra.
Jo crec que sí.
De la documentació de la preparació de la seva entrevista, he llegit que vostè va advertir el novembre del 93 que Espanya corria el risc de no complir els criteris de convergència a temps i que ens podíem haver quedat fora de l'euro. Realment, vostè, sí. Que estava als fogons un parell d'anys abans de que arribés la irrupció de l'euro, realment Espanya podia no haver entrat a l'euro en primera instància?
Espanya podia no haver entrat. I va ser una... De fet, a l'any 93 hi va haver una gran crisi del sistema monetari europeu. Perquè l'any 92 va ser quan el Regne Unit i Itàlia van decidir abandonar. I en aquell moment Espanya podia haver triat abandonar. I va ser una decisió política del president de govern que va dir no, ens hem de quedar dintre. Perquè si sortim de l'euro...
Que en aquell moment era Felipe González.
Sí. Ell va dir, si sortim de l'euro, no ens demanaran que tornem a entrar. Així és com els britànics els hi van demanar i no van voler, i els italians els hi van demanar i van voler, a nosaltres no ens haurien tornat a demanar. I ens hauríem quedat una altra vegada despenjats. O sigui que jo crec que va ser una bona decisió, però va ser una decisió política, no va ser una decisió econòmica.
No seria ara que jo qui hagi sortit en defensa del president Pujol, però m'ha vingut al cap que aquella època, que era una turbulència política molt gran, perquè hi havia tota la història dels gals, dels filesses i demés, justament el president Pujol va justificar el suport ja in extremis fins al final, o van pactar una sortida del suport parlamentari que havia el senyor Felipe González, justament per això, per la importància que Espanya entrés a l'euro, crec recordar.
Crec que aquesta era una idea que els que verdaderament eren polítics espanyols, i un d'ells era el president Pujol i l'altre era el president González, van tenir ben clar que això s'havia d'aconseguir.
Vostè, però, a aquella època també va dir que si no entràvem a l'euro seria negatiu però no catastròfic. Ara, vist 10 anys de pilota passada, ho manté?
Sí. Hi ha poques coses que siguin catastròfiques amb economia, no. Sobretot és que el que hauria estat horrorós hauria estat que no entrant a l'euro ens haguéssim deprimit i haguéssim dit nosaltres som un país del tercer món, tots aquests esforços que hem fet per arribar al centre d'Europa no ens han donat resultat, aliem-nos amb Venezuela i amb Madagascar i... No? Això hauria sigut pitjor. O sigui que jo crec que hem fet uns esforços i aquests esforços han estat recompensats i han anat bé. Jo crec que no hem de lamentar haver entrat a l'euro, no.
Molt bé, ara vostè diu, m'ho posa molt bé, m'ho posa a tiro, anava a dir, em surt el castellanada, m'ho posa... M'està servint la jugada amb això de no ens anar malament, perquè els oients que ens estiguin escoltant estaran pensant, ah, molt maco això que estan dient aquests per la ràdio, però aquesta cosa de l'arrodoniment, aquí tothom va fer la seva trampeta, i no només és el diari que valia 100 pessetes, és a dir, 60 cèntims, i amb el poc temps ha costat un euro, o un euro llarg, o el cafetonet, que costava això també 80, 90 peles, que també vindrien a ser 50, 60, 70 cèntims, i ara val l'euro, no, és amb tot, i això no ho ha controlat ningú.
Jo crec
i ja ens van avisar que passaria, eh?
Jo crec que l'efecte de la introducció de l'euro sobre els preus, que no ha estat recollit a l'índex d'inflació, perquè l'índex, les xifres oficials... no van reflectir, i no obstant tothom té la sensació que això va passar. Jo crec que és dels secrets...
Va passar en un principi.
Jo crec que sí, jo crec que és dels secrets més ben guardats de l'Institut Nacional d'Estadística. Jo confesso que no ho entenc, perquè és evident que aquest fenomen es va donar, i també és evident que l'índex no ho va reflectir, crec jo.
Però
no li s'explica.
Podríem dir que la gent abans, o sigui, que potser globalment com a país som més rics i estem formant part d'una economia més rica, però que en la microeconomia els diners costa molt més que condeixin i que arribin a final de mes.
No ho sé.
És que ara estem discutint ser 1.000 eurista o no 1.000 eurista, i abans un sou de 1.000 euros no deixava ser un gran sou fa 10 anys, eh?
Sou. Sí, sí, és veritat. I no obstant, sembla que la inflació hagi pujat molt, molt poc. Hi ha alguna cosa...
Oh, és que les coses costen molts calés.
Hi ha alguna cosa que... Segurament les coses que han pujat més de preu no estan prou recollides a l'índex que fem servir normalment. Deu ser això.
A part d'això, d'aquesta misteriosa inflació, d'aquest misteriós arrodoniment... Per cert, el govern podria haver fet, els governs posteriors, podrien haver fet realment alguna cosa per regular els preus o alguna mena de llei que digués, escolti'm, aquí qui es passi amb això, castanyasso?
No.
És impossible.
A la nostra economia...
Que es fa amb alguna cosa com el gas, la llum i demés, a preus regulats.
Però ja, ara ja queden, a la nostra economia queden molt pocs preus regulats. Abans, quan n'hi havia més, el que es feia era acudir a les importacions. El cas més clàssic és el del pollastre. Quan el pollastre pujava molt de preu, com que el pollastre pesava molt a l'IPC, perquè és un dels aliments que la gent fa servir més, s'importava pollastre de fora. I si no s'importava pollastre, s'importava el blat de moro per fer menjar el pollastre. Això ara ja no està... allò que se deia... Pensi que fa 30 anys hi havia una cosa que deia la Junta Superior de Preus. La Junta Superior de Preus la presidia l'almirall Carrero Blanco. O sigui, no era cap tonteria. Però llavors hi havia molts preus regulats. Ara n'hi ha molt pocs. Fonamentalment són les tarifes dels serveis públics. I moltes d'aquestes estan controlades pels ajuntaments. O sigui, energia i serveis públics.
Això era pel que feia les coses negatives de l'euro. Un altre que comentava vostè és que segurament ha permès aquesta mena de barra lliure, aquesta mena de festa que hi ha hagut en aquests últims anys amb el tema immobiliari. Sí. Cap on anirem ara amb això? Quina és la seva previsió?
La bombolla immobiliària, com totes les bombolles a tot arreu del món, sempre són possibles quan hi ha finançament barat. Si no hi ha finançament barat, no hi ha bombolles. Perquè la bombolla és una cosa especulativa. La gent es posa a comprar esperant tornar a vendre. Però aquesta compra la fa fent finançar. Si no hi ha finançament, aquesta compra ja no la fa.
És a dir, hipotecant-se.
Hipotecant-se o demanant un crèdit al banc per comprar allò que després valdrà el doble. I després, clar, quan allò no val el doble és quan tenim un problema, que és el que tenim ara. I el cap on anirem ara, jo crec que... Bueno, aquests últims dies han sigut dies tranquils perquè són dies de festa. Però, de totes maneres, jo crec que el més greu que teníem, que era la paràlisi del mercat interbancari, sembla ser que això està millorant a poc a poc. I si això és així, és a dir, si no hi ha més sustos, el que ens espera aquest any és un any de digestió. O sigui, tenim una pilota molt grossa que hem d'anar digerint a poc a poc.
És a dir, que totes les sorpreses que hem tingut amb entitats d'aquestes que feien fallida i que han hagut de ser intervingudes, podríem dir, clar, això queda gravat i vostè tampoc usava mal foc, però podríem dir que això està més o menys controlat. Els governs i les reserves federals han posat calé en circulació, han baixat els tipus, i ara només cal esperar una miqueta que aquest calé corri?
Sí, i els diners començaran a córrer més quan els bancs hagin anat digerint aquesta bombolla immobiliària que tenen, perquè la tenen en gran part als seus balanços.
Per això alguns bancs, per exemple, no sé si ara és el cas del Santander o d'altres, estan venent el seu patrimoni i es posen a lloguer amb les seves oficines?
Jo crec que fan tot el que poden per aconseguir liquiditat, que és el que en aquest moment els interessa més. I, per altra banda, hi ha inversors, hi ha gent que té molts diners, que té ganes d'invertir-los en alguna cosa segura. O sigui que això no està mal. Pensi el que seria si fos l'alternativa. Podríem fer una alternativa.
Bien.
Això ho feien els jueus cada 50 anys. Deien el que se'n deia un jubileu. Perdonaven tots els deutes. Fem això, perdonarem tots els deutes. Ah, la màquina econòmica es tornaria a posar en marxa demà al matí. però és una solució molt injusta, perquè tota la gent que
són... Surt perdent aquí, eh?
Amb tots els creadors hi surtarien perdent, es quedarien sense rei, i els deutors quedarien contentíssims. No es pot fer això. I com que això no es pot fer, la solució és una cosa molt més lenta. És a dir, hem d'esperar una temporada d'un creixement més lent.
Abans, quan hi havia un banc central espanyol i no hi havia l'euro, jo recordo una cosa quan era petit, que hi havia crisi i no sé per què es deia que es posava en marxa la màquina de fer bitllets, que jo no sé ni com funcionava, però es posava bitllets, que suposo que és això, posar diners en circulació. Ara això ho pot fer el Banc Central Europeu? Pot fer anar la màquina com vulgui?
El Banc Central Europeu ho pot fer i ho està fent.
I seguint quin criteri? Perquè abans hi havia aquesta cosa de les reserves d'or, però ara com funciona això?
Ara funciona d'una manera purament fiduciària, o sigui que s'ha de confiar en el bon sentit dels presidents dels bancs centrals de que no posin massa diner en circulació. Ara estan posant diner en circulació perquè la banca es torni a posar en marxa.
O sigui, s'està imprimint bitllets ara.
Bueno, s'estan apuntant coses als llibres del Banc Central, que és el mateix que imprimir bitllets. Els bitllets ja fa molt temps que en circulen molt pocs, però s'està imprimint, o sigui, s'està apuntant al balanç del banc tal, s'està apuntant tants diners més.
Senyor Pastor, vostè al començament de la seva intervenció deia que la creació de l'euro potser era l'operació econòmica més gran que havia fet la Unió Europea, no sé, no ho ha dit amb aquestes paraules. Jo li preguntaria si és la cessió de sobirania més gran que hi ha hagut a la Unió Europea des de la seva existència.
Sí, és la cessió de sobirania més gran, perquè altres coses com la cessió de sobirania en política comercial, per exemple, també és important, però no és tan visible com la de l'euro. La Unió Monetària és una cosa molt, molt forta.
Sí. Però també m'ha semblat percebre una certa ironia, sarcasme, crítica en la seva introducció, en la que deia, no ha anat aquesta cessió o en aquesta Unió Monetària acompanyada de més unió política, i per això estem com estem. Potser no és literal, però aquesta és la idea que volia dir.
Per què això? Quan es va... Per una raó molt senzilla. Comparem la situació europea i la situació dels Estats Units. La situació monetària és bastant similar, perquè hi ha dues autoritats monetàries que poden fer bastant el mateix. El que és molt diferent és la situació fiscal. O sigui, els Estats Units poden enviar diners a aquelles parts del territori que es necessiten més. Aquí no, perquè no hi ha aquesta unió fiscal. Aquesta unió fiscal només és possible si hi ha una unió política. O sigui, el que no es pot demanar és que un país enviï diners a un altre país així per les bones.
Home, amb els fons de cohesió hi ha moltes batusses, per tant...
És una cosa molt petita.
És difícil d'imaginar, això.
No és possible si no hi ha una unió política més estreta, perquè els ciutadans d'un país volen saber què passa amb els diners dels seus impostos, miri aquí.
I no li fa l'efecte que anem enrere, justament, en aquest sentit, més que anar...
Jo crec que ara estem passant un mal moment, sí. Estem passant un moment de un cert escepticisme. Hi ha un país que és Alemanya, que és l'economia més gran de la Unió Europea, amb molta diferència, que té molta recança a expansionar la seva economia amb mesures fiscals, perquè té por que al final acabarà pagant la factura d'algú altre. Jo crec que és una por exagerada. Però
els alemanys també estan molt acostumats a pagar molt la factura europea, eh?
Sí, també
han pagat moltes festes, aquests.
Han pagat moltes festes, però primer, són bastant rics, i segona, part d'aquestes festes les han cobrat per altres llocs. O sigui que tampoc no s'ha de plorar tant. Sí. Però és veritat, són el país més ric i són l'economia més forta, i sí. Però els americans... Alemanys sempre tenen la por que els altres els enganyin. Això és una cosa atàvica.
Fixi's que també aquesta comparació alemanys versus Europa la podem fer catalans versus la resta de l'Estat, eh? Quan parlem de calés,
possible,
i alguns d'alguna de les pors ens podrien venir en el sentit invers en aquest cas. Parlem de l'euro en relació al dòlar, que passarà algun dia, aviat, que guanyarem el dòlar, per entendre's, que el desbancarem com a moneda forta i de referència a nivell del planeta?
És possible que això passi, és més normal que sigui una cosa compartida.
Si quedarem empatats.
Sí, i la gent podrà diversificar. També està bé que els xinesos puguin tenir part de les seves reserves en euros i part de les reserves en dòlars. No?
Diguem que no tots els euros estan al mateix cistell, aleshores.
Clar. De tot això se'n pot parlar com si fos una guerra. Es pot parlar com si hi hagués una guerra entre el dòlar i l'euro. Això són bestieses.
I no hi és?
No, jo crec que no.
Però entre economies sí que hi ha una guerra. Hi ha uns americans que volen vendre el seu producte...
Hi ha molta competència, però també hi ha molta cooperació. Hi ha moltes coses que es venen des d'Amèrica i que es fabriquen un 10% a Amèrica i un 90% al resta del món. O sigui que no, la guerra aquesta és més aparent que real en moltes coses.
I amb els anglesos què hem de fer? I amb la lliure? Perquè ara sembla que els hi venen ganes d'entrar a l'euro, i mal moment han triat, quan pràcticament, si haguéssim fet en el seu moment, un euro per una lliure te'n donaria un euro i mig, i ara pràcticament per una lliure te'n donen un euro.
A l'any 1946... el Churchill els va dir a l'Adenauer i al De Gaulle que havien de fer els Estats Units d'Europa, i els va dir: nosaltres no hi serem, però vostès els haurien de fer. Jo crec que l'actitud de Gran Bretanya segueix sent la mateixa. Jo crec que Gran Bretanya es veu com un... té una gran tradició d'independència. Sempre hi ha hagut la illa i el continent, i ells sempre tenen aquesta idea que tenen una relació privilegiada amb Estats Units. Jo crec que és una idea falsa, però és una llàstima que no es vulguin integrar, perquè tenen moltes coses bones a aportar amb aquest mosaic europeu.
Però el que la política no ha aconseguit, i el que la tradició, això, la insularitat que apel·lava vostè, no ha aconseguit, la lògica del mercat ho forçarà? Seria una mica la pregunta pronòstica que li faig. És a dir, els anglesos acabaran dient: mira, escolta'm, entrem això de l'euro perquè cada cop la pressió contra la nostra moneda és més gran.
Jo crec que no, i a més espero que no, perquè...
Ah, o sigui, vostè no vol que entri a la Unió Europea, a la Unió Monetària.
No, el que no m'agrada és que això que en diem la lògica del mercat forci decisions que en realitat són més importants, perquè la independència d'un país, la llibertat de la gent, tot això és més important que la pesseta, en el fons, o que l'euro, o que la lliure. Llavors, el que els anglesos es vegin obligats pels diners, es vegin obligats a renunciar a aquesta tradició de independència, a mi més aviat em sabria greu.
Bé, doncs, que facin el que vulguin, ja triaran el següent. Parlem, com hem promès als nostres oients, d'una persona que vostè coneix de la seva època de secretari d'Estat, del senyor Pedro Solbes, un senyor que ens consta que és molt afable en el tracte, és una persona, almenys tinc la sensació, molt cordial també, fa l'efecte que és una persona molt avorrida, no sé si ho és tant com ho sembla, però per la manera com fa les rodes de premsa i com explica les coses,
una vegada
no el convidaries allò a explicar acudits, amb un sopar.
Una vegada va tenir una roda de premsa, quan estava molt al començament d'estar al ministeri, i quan es va acabar la roda de premsa ens vam trobar allò, i ell em va dir: ¿cómo estado? Jo vaig dir: aburrido. I ell va dir: bien. O sigui que ell és una persona que pot no ser avorrit, però...
Vostè l'ha vist no sent avorrit,
sí.
I parlant clar?
Sí, sí.
I per què li va costar tant al senyor Solbes dir que hi havia una crisi? Només per motius
perquè
electorals?
Perquè hi havia eleccions.
Perquè hi havia eleccions.
Sí. I a ell no li hauria costat, però jo crec que era la línia oficial. No,
però ens va negar l'evidència durant molts dies, eh?
Va ser una cosa estúpida, això.
I parlàvem de... Era com allò del transvasament de l'aigua, que vam dir aportació temporal de les creix, el no sé què. Llavors, amb això la crisi vam fer servir tots els sinònims existents.
No, el Solbes és una persona que no farà mai servir termes que donin un susto a ningú. Però jo tampoc el veig com una persona que defugi les coses que té davant. No.
Vostè hi manté contacte darrerament o ja no?
No, fa temps que no, però és que em sap greu perquè no tinc ganes d'amoïnar-lo. Suposo que ja deu estar bastant enfeinat. Com està.
En quina posició creu que es troba ara? És a dir, ell té la clau de la caixa, és una metàfora, però sap una mica com s'han de fer quadrar els números, i es troba amb unes voluntats polítiques, és a dir, les reunions d'en Zapatero amb els presidents, i diu: escolta'm, és que José Luis, és que només salen les cuentes? Quina posició es pot estar trobant? Ells... O senzillament fa que li ordenen que faci? Què passa?
Jo crec que ell sap com quadrar els números. Jo crec que sí. I el que passa és que potser aquests números no quadren d'una manera que sigui incompatible amb el que espera la gent, i és possible que això sigui especialment amb el que espera la gent aquí a Catalunya. Això no ho sé. Però jo crec que ell els números els té fets.
I crec que té la consciència, o sigui, això que tenim tan clar els catalans, que en posem 100 i només en tornen 60 o 70, i que potser aquí ja està bé que en tornin una mica menys, però no tants menys, sobretot allò, per allò veient que alguns serveis aquí funcionen pitjor que d'altres llocs de l'Estat, això ho tenen clar realment un senyor com el senyor Solbes? Una cosa és que després deixin els calés, però ho té clar, allò famós de les balances fiscals.
No ho sé, no sé si ho té clar, perquè jo crec que no he parlat mai.
O només ho veien clar els catalans, això.
No he parlat mai amb ell d'això, no ho sé, però el ministre Solbes és un home que es coneix els números nostres, els coneix molt bé.
Vostè també se'ls ha mirat, suposo que aquestes balances fiscals se les deu estudiat de totes les bandes.
És veritat, però no hi ha, jo tinc entès que no hi ha un concepte universal de balances fiscals, hi ha bastants mètodes de càlcul diferent, i que en realitat no hi ha una resposta científica amb aquesta pregunta. Jo crec que potser el que s'hi va costar més va ser el que era secretari d'Estat d'Hisenda, l'Antoni Zabalza, que va fer un model molt tècnic ja fa molts anys d'això. Jo crec que allò estava explicat d'una manera molt clara, però no en sé més.
La proposta Solbes, és a dir, la de dimarts passat, vostè la deu haver sentit per la ràdio, la deu haver llegit als diaris, no sé si ha vist el document, tampoc és un document molt concret. Quina mena del que li ha rebut, com li sona la música? Allò que li van dir que era una sardana, el de Castella, la Manxa, no sé, va dir que era una sardana, això.
Me suena mucho a sardana. Home, jo crec que és una impertinència parlar amb aquests termes. Per descomptat, no arregla les coses. Home, sembla que, clar, és molt difícil pensar que serviria un model de finançament que se satisfaci a Catalunya si els diners no són més. Això em sembla que no és possible. Que no sé si serà possible donar-hi més o no, això ja no ho sé. Però el ministre Solbes, al començament de la legislatura anterior, ja va dir el que més temps m'ocuparà serà l'assumpte del finançament autonòmic. No, ara no, fa 4 anys d'això, abans que comencés l'Estatut. O sigui que és un assumpte molt enredat, aquest.
De totes maneres, si tots els presidents autonòmics surten força contents de les reunions, a tots els hi prometen més diners, l'un per la cosa de la població de menys de 18 anys, l'altre per la tercera llengua, la segona llengua, l'altre per no sé què, l'altre pel fons d'equilibri de rics, l'altre per fons d'equilibri de pobres, si es promet que es donarà més diners a tothom, sí que hi ha una cosa, que és la famosa cistella d'impostos, que això és una proposta catalana, el 50% de l'IRPF, el 50% de l'IVA i el 58% dels altres impostos, sembla que aquests sí que els transfereixen a totes les autonomies. Aleshores, d'on surten els calés?
No ho sé.
Com que no? Home, vostè és economista.
Soc economista, però no soc polític, no tinc cap càrrec.
Doctor,
per tant,
és doctor en economia,
fins i tot. Però justament per això tinc tot el dret a dir, no ho sé.
O sigui, si ens estan enganyant.
No, jo no he dit això, però jo, si jo fos, home, si fos secretari coneix... d'Estat d'Economia, hauria de dir una cosa o una altra.
Sí, si vostè estava allà a l'Ocanya, al costat del senyor Solbes, que és vostè qui li hauria tocat estar, quina cara haurien de posar? Haurien de pensar... Que...
Sí. Jo crec que deuen tenir certes dificultats a posar bona cara, sí. Sí,
i amb el conseller Castells hi manté contacte o en parlen
no,
d'aquestes coses?
No, tinc contacte amb ell i jo estic segur que si estés en el lloc del conseller Castells no estaria gaire content.
Se la creu aquesta actitud de fermesa del conseller Castells i del president Montilla? De moment de dir això no quadra, l'ordinalitat no respecta i no hi ha bilateralitat? Que vindria a ser els dos...
Em seria molt greu que una persona com el president Montilla es pogués considerar enganyat pel president Zapatero. Jo crec que això, si això fos veritat, seria mal assumpte per Catalunya i seria mal assumpte per Espanya. Perquè, esclar, després no se li podria demanar al president Montilla que fes grans coses per la resta del país, no?
Bé.
Sí, que espero que arribin a l'arreglo que sigui, però que no es considerin enganyats.
Doncs esperem que no es trenqui aquesta confiança i que arribin els calés, que al cap i a la fi els oients se'n senten parlar tot el dia de finançament i diuen, no, és que a mi em preocupen d'altres coses, a vegades el terrorisme, a vegades l'atur, a vegades no sé què, però és que el finançament és això, és la sanitat, és l'educació, és la policia, és bé, qualsevol tipus de servei públic, vaja, és la maquinària que ho fa anar pràcticament tot, i per això doncs...
Això és veritat, però també és veritat, per exemple, si parlem d'educació, també és perfectament possible pensar que la solució del problema, dels problemes que tenim a l'educació, la solució no és abocar-hi més diners. Hi ha bastanta gent que ho diu, no? Ho diu,
és abocar-los millor?
Tot arreu.
També?
Sí.
Gestionar millor?
I és possible que gestionant-los millor es puguin aconseguir grans avanços. Ho sé, no perquè jo m'hi dedico, però hi sé d'economistes americans, més aviat de dretes, que insisteixen molt en això. La solució dels problemes d'educació no és posar-hi més diners, és gastar-los d'una altra manera. És perfectament possible que això sigui veritat. I a lo millor, si no en tenim més, ens espavilarem per gastar-nos millor, a lo millor.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. Senyor Alfred Pastor, professor d'IES, doctor en Economia i també exsecretari d'Estat d'Economia, gràcies per ajudar-nos a entendre una mica millor tot això d'aquesta irrupció de l'euro i també aquesta mica de reflexió sobre el personatge Solbes i el que ens espera.